Generació digital és ara tendència.
Doncs som al Media Village del Mobile World Congress, d'aquesta nova edició del 2023. Bona tarda, Francesc, com estàs?
Hola, què tal, com estàs?
Molt bé, un any més, per cert.
Un any més, sí. Ja en portem força. Vam començar a cobrir el Mobile, te'n recordes? Crec que va ser en els moments que estàvem al Canal 33.
Sí,
les primeres versions, el primer Mobile que vam cobrir era
exacte.
33, i anàvem de bojos per fer ràdio i tele a la vegada i buscar. Eren unes autèntiques maratons. Ara tot molt més relaxat.
I tant que sí. I deia que és, en aquesta edició s'està dient molt això de la pandèmia, vull dir, realment ho notes, que és molt diferent en els darrers anys.
Sí.
I també el tema de Barcelona, que s'està dient que Barcelona ja sembla que sigui ja la per vida al Mobile World Congress.
Sí, sempre hi havia aquesta ombra, recordes? Cada any era emplaçada a l'últim Mobile, a l'últim Mobile, el Joe Hoffman, que està dient que quina cosa, teníem a la Gina, que era el nostre contacte directe amb el Hoffman, i sabíem si s'havia aixecat amb el peu dret o amb el peu esquerre, això podia canviar, no? Però sempre deia, no, serà Barcelona. I ara sembla que hi haurà uns quants anys de tranquil·litat on hi ha aquesta residència, diuen permanent, però suposo que cada X anys s'anirà revisant, però bueno, vol dir que tenim Mobile per estona.
El senyor Hoffman diu, clar, és que la gent diu no vinc al Mobile, vinc a Barcelona, no? I que la ciutat, doncs mira...
És un gran atractiu.
Exacte. I escolta'm, hem fet com cada any, tu i jo hem passejat, hem anat a parlar amb diferent gent, de tot tipus, no és, evidentment, tot el Mobile, és el nostre.
El Mobile és infinit.
Exacte. I escolta'm, no sé, si vols, vols començar tu amb alguna proposta teva que hagis fet?
Doncs, mira, per exemple, una de les coses que es veu durant el Mobile és que tens és com sempre, no? Veiem les grans infraestructures, les grans empreses, els grans salons, els pavellons, però després també hi ha els més petitets, aquelles petites propostes que a vegades venen agrupades perquè venen d'un sol país, o perquè, com en el 4 Years From Now, doncs, pertanyen a tot l'ecosistema de startups de casa nostra, i és molt interessant moltes vegades no fixar-te, com fan altres noticiaris i altres mitjans, doncs, amb els grans, i a vegades anar a buscar quines coses tenen els petits, I a mi un dels estands que sempre m'agrada visitar és l'estand de Corea, perquè escolta, allà hi ha fricades. Fa un parell d'anys, no sé si us en recordeu, que el crit de guerra era cagadero gatuno, perquè havien vingut amb una mena de, doncs això, smart cubell de la sorra per gats, i a mi sempre m'interessa anar a veure què és el que tenen aquesta gent, i n'he trobat dos propostes bastant interessants dins d'aquests, els nostres amics coreans. I la primera, precisament parlant del tema de mascotes, és PetNow.
Sí.
PetNow.
Molt bé, queda clar amb el nom, eh?
Sí. I què és PetNow? Doncs mira, PetNow és un sistema que a través de la identificació del mòbil, a través de fer una fotografia al musell, o sigui, al morro del gos, el musell dels gossos és com una empremta dactilar nostra.
Ah, sí?
Les
són diferents.
Les línies són totalment diferents i permeten identificar els diversos gossos, encara que siguin de la mateixa raça i que siguin tots molt semblants, musell els permet identificar. I han desenvolupat un sistema que a través de les càmeres del mòbil, això sí, a un número concret de mòbils, perquè han de ser mòbils que tinguin unes càmeres de certes prestacions, però poden fer una fotografia i permet identificar de forma molt fàcil un animal concret entre molts. I quin és l'objectiu que tenen amb això? Doncs ens ho expliquen ells mateixos.
Our ultimate goal is to replace microchipping, because microchipping could be very invasive, because you have to inject chips into pet's body. So we're in the conversation with Korean government to change national pet registry from microchipping to biometrics. And we're also partnering up with pet insurance companies, pet parks, pet hotels. So we identify individual pets for them when we get commission out of it. But for end users, it's completely free.
Doncs els explicaven precisament que el seu objectiu és canviar els sistemes d'identificació via xip amb les mascotes, perquè els xips són més cars, els xips són invasius,
has de
fer una punxada a l'animal i posar-li allà una peça tecnològica que estarà amb ell tota la vida, i a més, una altra cosa que no surt en el tall, però que ens explicaven, no tothom té un sistema de detecció de xips. Si tu trobes un gos pel carrer, o la policia troba un gos, o qualsevol, l'han de portar o a una gossera municipal, fins que això no passi no es podrà detectar de qui és aquell gos. Només els veterinaris, per exemple, exemple, doncs, tenen el sistema de detecció del xip per poder identificar l'animal, però una persona que troba un animal qualsevol o la policia o el que sigui, no tenen una forma fàcil de fer-ho. Amb aquest sistema, sí, intenten parlar doncs, amb el govern de Corea, que igual que en el nostre cas, el nostre país, tenen aquest sistema d'identificació per xip, per intentar doncs, que adoptin aquesta mecànica. A més, és un servei que ells donarien doncs, no només en aquest cas als governs, sinó, per exemple, doncs, posa el cas dels centres de dia que tenen doncs, per cuidar mascotes o sí, els hotels de mascotes, no? En cada cop i volta es troben allà amb 6 labradors, que són idèntics, són clònics. Tots els gossos són de la mateixa raça, molts són...
Super semblants,
sí, clar. Són molt semblants. Ells mateixos puguin identificar. I inclús parlava d'una cosa, parlava de les asseguradores. Que suposo que també és un negoci el tema. Jo ja he vist doncs, moltes vegades en el meu veterinari doncs, que hi ha anuncis d'asseguradores amb assegurances mèdiques doncs, per animals i doncs, una forma també d'identificar específicament aquella mascota en cas de que li passés alguna cosa. No només és per gossos a través de la identificació de fotografia del musell del gos, sinó que en aquest cas és més general, és la forma del cap, també serveix per identificar gats.
Molt bé.
Per tant, és per gats i per gossos.
Que bo.
Sí, a mi els coreanos i mascotes, dic, aquests són dels meus. Vaig a veure què m'expliquen i m'ha semblat molt interessant.
Molt bé, mentre tu feies això, jo he anat a un tour de Huawei. Sí, Huawei, sí, era el telèfon que tenia abans el Samsung, el vaig canviar i mica m'ho vaig estudiar, vaig estar mirant i tot el tema de Google, saps, que doncs, van una mica per lliure i que han tret les seves apps, etc. Em va fer que, dic, va, vinga, vaig a canviar, després d'estar molt de temps en Huawei i sempre he tingut certa simpatia. Amb aquesta marca.
T'haig de dir que la meva dona havia tingut sempre Huawei. Quan va passar això, al final, quan es va haver de canviar el mòbil, va fer-ho el mateix i ha tingut sempre la sensació de... Ai,
sí.
Diu,
sí.
M'agradaven molt els Huawei.
Totalment, i fins i tot jo, per exemple, el Huawei Salut és el que faig servir per tot el tema de dormir, etc. Bé, el tema és que teníem doncs, preparat un tour on ens ensenyaven tota la tecnologia. M'ha semblat molt curiós, abans ho estàvem parlant, Francesc, no hem parlat de cap dispositiu mòbil.
Ja.
Cap, ni un. O sigui,
sí.
A més, m'ha semblat increïble l'estand de Huawei i m'ha semblat increïble que sigui un estand que d'aquí 4 dies no existirà. Perquè realment, o sigui, uns passadissos, unes portes... Que sempre m'ha semblat molt al·lucinant el fet que es creï això i que sigui efímer.
És una de les coses que es deia, que aquest estand Huawei posaria un dels estands més grans de tot, competint amb les mides dels estands que poden tenir ZTE o Samsung, que també és un dels que posa estands immensos.
Espectacular.
I és veritat el que tu dius. Jo crec que des de ja fa anys tenim els que venim a cobrir el saló la sensació de que el terminal ha deixat de ser el titular del Mobile World Congress. Les empreses, òbviament, tenen els seus terminals, i aquí hem pogut veure el Samsung Galaxy pos al 23, l'Honor 5, vull dir, moltes novetats, però ja no fa titular.
No, és veritat.
Abans venies aquí a veure que anunciaven el següent Samsung Galaxy, havia d'estar tothom a la roda de premsa, a veure què es deia la presentació que es feia moltes vegades el dia abans de començar.
Els diumenges,
Exacte, anaven tots bojos per això. En canvi, ara, és el que dius tu, i moltes empreses, i per exemple, tenim Huawei, però per exemple, jo m'he fixat en Xiaomi, sobretot el que ens porten són ecosistemes de productes.
Sí.
I cada cop més separats del que seria purament la comunicació i la telefonia. Ens hem acostumat ja al wearable de la pulsera, del telèfon, de l'smartwatch i de la combinació smartwatch i telèfon, estem ja tan avesats que ara jo vaig a l'estand de Xiaomi i a part dels populars patinets que han triomfat els patinets, em trobava que tenien air fryers.
Imagina't.
Fregidores i cafeteres. El Mobile World Congress ve aquesta empresa no a mostrar-nos que té altaveus intel·ligents, projectors que en tenien... No, purificadors d'aire, cafeteres i air fryer. Jo no sé més, em semblava que estava en un passadís del Miró, saps? On he anat a petar jo ara.
Doncs mira, a mi m'ha sorprès molt, han explicat exemples de connectivitat, perquè ells el que volen és la connectivitat, és a dir, fer arribar el 5G i a tot arreu, absolutament, als hospitals. Realment ens han ensenyat doncs, aparells, per exemple, o sigui, una cosa tan tonta com en un hospital, que saps que els aparells, molts d'ells d'analítiques, que van d'un lloc a un altre, que es mouen perquè tenen rodes, aparells per saber ubicar en quina habitació està exactament aquell aparell, per exemple. Ens han donat un exemple que m'ha agradat molt de la segona o tercera divisió de futbol d'Alemanya. Han creat una xarxa 5G, és a dir, no deixa de ser 5G, la normal, amb càmeres a tots els camps de segona o tercera divisió. càmeres fixes. Tu pagant una quota pots veure els partits de tercera, segona, amb càmeres fixes. No hi ha realització, tu fas la realització.
El tema de la multipantalla, que quan va venir aquí la TDT, sí, una de les coses que deien era que, sobretot per retransmissions esportives, sí, que tu tindries la possibilitat de fer un multicasting, sí, de canviar les pantalles tu mateix. S'havia parlat també d'això en retransmissions de la Fórmula 1 o de les motos, que tu també poguessis canviar. No?
Correcte. Això ho vaig veure jo a Movistar, però no ho vaig veure a la TDT. Vull dir, a la TDT no. Alguna cosa que m'ha sorprès de tot el tema de Huawei, que a més m'ha sorprès molt. Ens han ensenyat tres dispositius que estaven corrent un vídeo en tres dimensions. Ens l'han explicat com una cosa molt novedosa perquè era sense ulleres. Jo m'he posat davant i he pensat en la 3DS. Oh. Exactament com la 3DS. És a dir, tu podies veure efectivament, et posaves davant, saps que a vegades el 3DS et costava una miqueta fins que doncs, podies veure en 3D? Doncs es podia veure en 3D.
I era dispositiu de pantalla gran o era dispositiu terminal mòbil?
Terminal mòbil normal i corrent.
Home.
Que volen entreteniment en 3D doncs, a les seves pantalles. I després ens han explicat una característica que ja han dit que no és només de Huawei, que es diu New Calling, que és les noves trucades que farem en un futur. És a dir, tu ara quan truques fas una trucada de veu, també fas, si vols, doncs una trucada via vídeo. La idea en el futur amb aquest New Calling és que facis una trucada de vídeo, àudio i dades alhora i que sigui la intel·ligència artificial d'aquest aparell que tu quan vulguis, és a dir, saps moltes vegades, doncs et passo la foto, la fotografia. Doncs a la mateixa trucada que ja li passis la fotografia, el vídeo. I ens han ensenyat, que a mi m'ha agradat molt, una aplicació dins d'aquest aplicatiu, que és que tu estàs parlant amb una persona xinesa i un API de traducció, de moment per escrit, perquè diu que la veu triga uns 5 segons i et tornes boig.
Et desfassa molt.
Però diuen que en 3-4 anys creuen que amb la IA doncs, ja serà més ràpida. I això ho he trobat molt bonic.
La veritat és que sí, és molt interessant. Aquests sistemes de traducció automàtica és una cosa que fa molts anys que estem veient en aplicacions i tal, i per tant deixen de ser ja tan novedosos en el sentit de que ens sorprèn la funcionalitat, però la funcionalitat deixa de ser poc pràctica, sí, i ara el que s'està refinant és que aquesta funcionalitat que ja hem descobert fa molts anys en aplicacions,
correcte,
i en aparells d'aquests que eren auriculars i micro també, que veien alguns Verkamis o en alguns Kickstarters i ens semblava el futur arribat aquí, auricular que et tradueix a la vegada, que és el que fa el Google Translate,
sí,
puguin passar temps real i aquesta vegada sí, es depurin fins a ser autènticament pràctics. Aquest sistema de traducció automàtica crec que ja ho porta incorporat l'Skype,
sí,
que ens permet fer també a través de text, però que això estigui en un dispositiu mòbil per interfície de trucada està molt bé.
I m'ha agradat el fet de que sigui New Calling, que es veu que és un estàndard. Que doncs, això ho veurem segurament altres anys.
El que m'has explicat a mi m'agrada, que mentre estiguis en una trucada i et vols fer enviar alguna cosa, doncs a través de la mateixa comunicació,
exacte,
ja es pugui enviar. De totes maneres, t'haig de dir això, tinc cert recel en aquestes noves coses, aquests nous paradigmes de les coses que hem fet tota la vida,
ja,
perquè normalment no acaben d'enganxar. Recorda que el que ens prometia la ciència ficció era la videotrucada.
Sí, sí.
I la videotrucada fa molts anys que és possible i no la fa servir ningú. Per què? Perquè a l'hora de veritat dius, té molt poc sentit.
Sí,
no, jo truques per telèfon, fas trucades normals.
Sí, sí.
És estrany fer videotrucada. T'arriba un reclama videotrucada i dius, coi, què passa? No?
Ah, i una altra cosa que m'ha agradat, que sempre en el seu discurs en parlen i cada vegada més, el tema de l'eco, ecologia, anar en compte amb tot el tema aquest, estan treballant Huawei els aparells de 5G que et permeten trucar, que són invisibles per nosaltres, ens han explicat que sempre estan connectats, sempre, encara que no hi hagi connexió. Doncs ara estan treballant perquè estigui desconnectat quan no es faci servir. Mira quina cosa més senzilla i que potser nosaltres no som conscients, però clar, és que l'aparell en el qual tu fas la trucada sempre està en mode atent.
Exacte. Sí. Són coses que a vegades les tendències industrials, no?, a vegades eliminen, afegeixen. És com, per exemple, te'n recordes que una de les lluites contra el consum innecessari és el dels pilots d'espera, dels aparells en espera, no?
Sí.
Perquè abans hi havia un botó que l'apagava i ara ha desaparegut.
Sí,
ara, si vols apagar, connecta una regleta i apaga'l des de fora.
Sí, sí.
Jo tinc una tele que té un botó per deixar-la en pausa, en mando distància, sí. Però al costat té un botó que si el dono, la tele s'apaga,
de veritat sí, sí.
No? I això s'ha eliminat de molts dispositius moderns, i ara potser seria el moment sí. de reintroduir. Parlant de temes que tenen a veure una miqueta amb l'ecologia, en el pavelló de Samsung, una de les coses que a mi m'ha agradat, especialment perquè afecta aquesta filosofia que arrenca amb el do it yourself i el mom maker, una miqueta, és que a Samsung, de moment només pel mercat dels Estats Units, però és un mercat on el tema del dret a reparar ha sigut molt potent i ha hagut de lluitar contra molta pressió per part dels lobbies i d'empreses com Apple sí. per estar-hi en contra, i hi ha molta història al darrere d'això. Però presentava, i ho hem pogut veure en el mobile, tota mena de kits d'autoreparació, perquè aquelles reparacions que són molt típiques i molt fàcils de fer si tens l'eina adequada, és un petit kit que a més estava en conjunció amb una empresa que es dedica a fabricar kits de reparació, que és iFixit, que és molt popular, a internet en trobareu, té uns sets de tornavisos intercanviables sí. fantàstics, amb aquelles puntes que només...
Impossible.
Que no saps d'on sortir per obrir aquella Game Boy, no? Que té
sí, sí. Estrella, però amb un forat al mig.
Exacte. Autèntica torch, no? Sí, sí, sí. I encara més estranys que aquest. Doncs té un petit kit perquè tu mateix, des de casa, puguis fer reparacions de l'estil canviar una pantalla trencada. Coses que no són realment, que et pot fer un servei tècnic, però que realment si l'aparell està preparat i tens l'eina, és simplement, clar, obrir una capsa, canviar una peça per l'altra i tornar-lo a tancar. Sí, la pots fer tu a casa, estalvies en quan no t'has de comprar un nou aparell, no has de portar-lo a reciclar, no has de portar-lo a un lloc on t'ho puguin reparar si no tens una gran ciutat al voltant, etc. No? Per tant, també una miqueta tirant cap al tema d'aprofitar les coses, de fer-les més fàcil, de que tu et puguis arreglar les coses i allargar, en definitiva, la vida d'un aparell que té uns components que moltes vegades són molt contaminants i molt cars de reciclar, doncs poder-li allargar la seva vida útil reparant-lo sempre és una bona idea.
Molt bé. Doncs mira, aquesta ha estat la meva sensació a Huawei. I què més, Francesc?
Doncs mira, un dels altres coreans, un dels altres amics coreans amb els que m'he trobat, m'han agradat molt la seva proposta. Mira, parlant del que deies tu, de la nova trucada, noves formes de fer potser el que ja fem d'altres maneres, no? Són la gent de Momenti i tenien una cosa molt especial per forma d'intentar fer els vídeos una miqueta més interactius. Ells mateixos ens ho diuen.
So with Momenti, the digital realm was very passive. So in terms of video, media, it's always a very passive zombie consumption model. So what we did was broke that fourth wall with the user where you can basically touch and interact with video directly on the screen, and it's all native web, no plugins or apps, and so there's zero user friction.
El que ens deia una miqueta era que els que consumim mídia a través dels nostres dispositius, una miqueta zombies, vull dir, estem allà, veiem el que ens surt de la pantalleta i no hi pots fer res, no hi pots interactuar, no? Ells han trobat una manera, han dissenyat una forma, que a través d'un plugin que està en el propi mitjà, per tant, tu com a usuari no has de fer res, no has de tocar res, no has d'instal·lar-te coses estranyes, generar un contingut interactiu en base a vídeo en el que tu puguis interactuar. Com funciona aquesta interactuació? Per exemple, doncs tu veus, doncs no ho sé, imagina que veus un cotxe, hi ha un vídeo del cotxe, però doncs tu agafes i mous els dits i nyec, obres la porta.
Què dius ara?
S'obre la porta del cotxe i tal. I no és un model 3D que interacciona amb el tàctil que tu mous, sinó que és un punt determinat d'aquell vídeo que és interactiu, en el que tu, si fas això, doncs pots obrir la porta del cotxe. Llavors es posa en marxa una segona seqüència on s'obre la porta i pots entrar dintre i pots anar tocant coses. No? Per exemple, es veia doncs, un entrepà que també tenia una línia que si tu la separaves amb els dits, doncs s'obria per la meitat i veies el que estava fet per dintre. Per exemple, no només hi ha un punt d'interacció, sinó que poden, en un punt concret, doncs poden haver-hi 3 o 4 punts d'interacció diferents. I on han tingut bastant èxit amb això, fins al punt de que han sigut responsables de crear per Vogue la primera portada digital de l'edició digital de Vogue interactiva,
molt bé,
és que, per exemple, una model de moda, imagina't doncs, la model que està en un vídeo que tu estàs veient que porta una peça de roba en concret, no? O estàs en una botiga i aquesta persona porta una jaqueta. Doncs de cop i volta tu tens diversos punts en el que pots obrir o tancar la jaqueta per veure l'interior. Doncs veus la model amb l'interior i la pots girar o no girar, o li pots posar o treure una caputxa, si és una jaqueta aquestes que porta doncs caputxa, o pots interactuar amb la roba que porta aquella model, esperem que no la puguis despullar, no? Això ja seria per un altre tipus de pàgina, però diguem-ne que et permetia interactuar d'aquesta forma doncs, amb el vídeo d'aquella model doncs per poder...
Això em recorda on tinc pensat en branding, no? Amb tot el tema de marques,
etcètera. Exacte, això és molt, molt potent de cara a la publicitat, sobretot, no?
Clar.
Però també, doncs, d'això, doncs, d'imaginar tutorials en els que tu puguis, a través d'interactuar en el lloc correcte en el que hauries d'interactuar amb aquella peça concreta, si estàs veient un tutorial de reparar alguna cosa, com potser reparar un telèfon Samsung amb el teu propi kit, no?
I tant.
Doncs puguis anar veient i veus com el vídeo va evolucionant en aquells llocs on tu interactues, doncs el que hauria de passar o el que s'hauria de veure o com s'hauria d'obrir aquella peça.
Molt bé, molt bé. Jo he anat aquest matí al 4 Years From Now. Realment he vist que estava a tope.
Sí.
I a més, molt ple, és a dir, tinc la sensació de que s'estava quedant petit a l'espai. No sé,
doncs, fixa't que el vam moure ja d'un pavelló molt gran, dedicat, on semblava que estava tot una miqueta més desengelat i més buit. Ens posaven a nosaltres allà a fer el directe en un racó. Hi havia molt d'espai. En canvi, aquí tenen tota una part d'un dels pavellons petits, però tenen tota una part. I com dius tu, està molt atapeït, està molt ple, i no sé si l'haurien de moure, perquè la veritat és que a mi em sembla molt pràctic tenir-ho tot junt.
Ja, no? sí, claríssim.
Aquell viatge que fèiem entre Plaça Espanya i aquí tal. Però és veritat que va ser una cosa de la recuperació postpandèmica, on potser hi hauria menys gent, i en canvi ara s'ha vist que si estem amb l'interès que genera, no? I amb les quantitats de visitants ja una miqueta prepandèmiques, doncs igual sí que se'ls queda petit al pavelló.
I he anat a buscar l'exemple de startup brutal. O sigui, imagina't, Francesc, startup que es dedica al metavers i al NFT. D'acord? O sigui, i a més, que he estat, tu saps que tot aquest univers és un univers que costa d'explicar i que hi ha molta gent interessada i que es parla molt d'inversions i els diners, etcètera, etcètera. I dic, mira, va, parlaré amb l'Alberto Rosas, ho he fet a través de... L'empresa es diu Gamium, a més té aquest nom una mica de gaming, però que no té gaire a veure, i ha estat a través de Guaira, de Telefònica, doncs que m'he posat en contacte amb ells, i és, jo, almenys jo ho veig d'aquesta forma, és un univers on et crees el teu propi avatar, però l'avatar ets tu mateix, és a dir, no és un avatar
fictici, que tu pots posar-te la mida que vols.
Exacte, ets tu mateix, i amb aquest avatar tu, en teoria, ho pots fer absolutament tot de forma descentralitzada. Escoltem la resposta que m'ha donat l'Alberto Rosas, que és CEO de Gamium, de exactament quina és la seva idea a l'hora de crear aquesta empresa.
A ver, me gustaría matizar este punto. Al final, Gamium tiene dos patas muy diferentes. Una pretende resolver la identidad digital y la otra pretende dar esa alternativa al mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, por decirlo de alguna manera, en la pata de ese mundo alternativo es correcto. Hemos creado una serie de LANs o tiras digitales. En definitiva, lo que queremos nosotros es crear una comunidad de comunidades, ¿de acuerdo? Y sabemos que para ello tenemos que dar un contexto, y ese contexto es nuestro propio mundo virtual, ¿no? Así que lo que nos interesa es unir a la gente de distintas comunidades y poder crear un puente entre ellas mismas. Te voy a poner un símil muy sencillo. No sé si conoces Roblox.
Sí.
De acuerdo. Roblox es maravilloso porque permite crear comunidades en cada una de sus experiencias, pero encontramos que le falta algo que es muy importante, y es un lugar en el que convivan todas, ¿no? Entonces nuestra idea con las LANs es precisamente darle ese lugar, y fíjate que pasamos de un modelo como el de Roblox, como el de algunos de nuestros competidores, a un modelo de marketplace, en el que lo que queremos precisamente es colaborar con ellos y no competir, dándoles un lugar donde puedan converger, ¿no? Y donde distintas personas de distintos lugares, de distintas plataformas puedan interactuar.
Es decir, que tú, por ejemplo, si es que estoy viendo 4 Years From Now, y podría ser un poco
ser
un universo de este tipo, ¿no?
Sí, correcto. En realidad, justo esa es nuestra idea, ¿no? Que dar ese contexto, poder hacer, al final, en el mundo en el que vivimos, fíjate que existen barreras sociodemográficas, tenemos a personas viviendo en otros países. Precisamente el mundo virtual está creado para que desaparezcan esas barreras temporales, esas barreras de espacio, y esa es justo la idea que tenemos en mente, ¿no? Romperlas un poco y hacer que este lugar pueda estar al lado de otro lugar y que no te tengas que perder nada, ¿no?
És curiós perquè jo quan vaig veure com funcionava aquesta empresa, vaig anar a la pàgina web, vaig veure això de les LANs, aquestes illes. És a dir, tenen com una ciutat, la ciutat, diguem-ne, dels negocis, on tu recordes el Second Life, no?
Sí,
podies comprar, doncs tot, allà estan tots units, la idea de que està descentralitzat, que hi ha una moneda única, etc, etc, però després hi ha també unes illes on tu també pots crear el teu espai, però ell a l'inici ens ho diu, no? Sí, fem això, però el més important és crear la comunitat, no? O sigui, ells comenten que el metavers agafa la web, com si diguéssim, i li dona una altra forma, un altre visual. No sé si això ho veurem, Francesc, o si al final nosaltres tenim el nostre avatar, fins i tot perquè jo crec que aquesta és la idea, és a dir, tu tens un avatar, per exemple, a Gamium, i a través d'aquest avatar tu pots, per exemple, entrar a diferents tipus de com et diria, de Xbox Live, que Xbox Live estigués dins. És a dir, que tot funcionés a través del teu avatar, els pagaments, etc, etc. No ho sé.
Jo crec que tota aquesta gent que ens parla d'aquestes temàtiques, en molts casos, ostres, ens costa de visualitzar.
Sí, 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 molt.
Ens costa visualitzar. I són autènticament convençuts que ja existeix un model de negoci, que existeix una possibilitat, però jo a vegades em quedo amb la sensació de, mira, m'ho has explicat, però no li acabo de veure, no li acabo de veure el què, però bueno.
Ho anirem veient.
Four years from now, dintre de 4 anys, veurem què estem fent.
Exacte, molt bé, molt bé. Què més, Francesc?
Doncs mira, precisament també en el Four Years From Now vaig estar veient una miqueta les empreses que hi havia, i hi ha com una mena de... doncs, digue-li empresa o incubadora de projectes,
sí.
Que és Naptilus, i està a Barcelona, no? I aquí hi havia diverses propostes, i una em va cridar l'atenció quan vaig veure el nom, i perquè es diu Tanoca. No, i el nom ja és...
Amb K, no, a més?
Amb K, perquè sí. És modern i digital, no? Però el nom de Tanoca ja em va cridar l'atenció. I la segona cosa que em va cridar l'atenció és que és una aplicació que corre sobre intel·ligència artificial, sobre ChatGPT, sobre llenguatge natural, que és, bueno, òbviament és un dels temes de moda. I és curiós com precisament que el Mobile World Congress moltes vegades es vertebra sobre temàtiques, i hem tingut el 5G fa un parell d'anys, els wearables, també la realitat virtual, els drons, van haver-hi un any que tot eren drons, exemples de drons volant i aplicacions amb dron. Aquest any es diu Velocity, i jo precisament el tema de Velocity no ho he vist pel saló. No m'ha donat la sensació de que això vertebrava amb activitats i ponències i moltes empreses que atacaven un mateix tema. En canvi, si haguéssim parlat d'intel·ligències artificials, que hem vist diverses coses relacionades amb intel·ligència artificial durant el mobile, doncs igual hagués tingut més el sentit de dir, ei, és el que està ara de moda, no? La qüestió és que aquesta gent, doncs sí, tenen una aplicació basada en intel·ligència artificial que em va semblar molt interessant. Per què? Perquè té a veure amb el clipping. I el clipping és una cosa que fan molt els periodistes, fan molt les empreses, que bàsicament és buscar a les notícies retalls, allò de fer el clipping és fer el retall d'aquella notícia que és interessant perquè tracta un tema doncs, que tu necessites o que vols estudiar. No? I a través d'intel·ligència artificial diries, bueno, doncs això què fa? Els mira i te'ls resumeix? Sí, però fa alguna cosa més que jo crec que és el que realment marca la diferència. Ells mateixos ens ho expliquen.
Ara mismo lo que tenemos hecho en la demo es que te lee el artículo, ¿vale? Saca el contenido del artículo, saca el título, saca el subtítulo y de momento saca un resumen, ¿vale? Un summary, y después te saca un análisis de sentimiento, ¿vale? Que aquí creo que es de donde viene lo realmente potente, lo que puede servir mucho para empresas, que es básicamente te coge lo que está diciendo ese artículo y te dice si es positivo, neutral o negativo.
Pau,
això està molt bé, i ells ho enfoquen sobretot a empreses. Una empresa que vulgui donar un cop d'ull a quin és el seu estat de reputació en un moment donat, en base als articles que es publiquen sobre els seus productes, i veure si els seus productes doncs, tenen bona fama. No només et fa un resum de l'article, no? Que pot agafar i pot de cop i volta et processa 100 articles i et fa un resum de cada article que se n'ha dit, sinó que, a més, això et diu... En aquest article, doncs, la reacció sobre la marca o l'empresa, el que sigui, ha sigut positiva. Aquí ha sigut negatiu. I així tens una visió global de si la teva empresa doncs, té... Doncs, quina és la percepció del públic sobre la teva empresa. No? I això, que ells ho enfoquen molt cap a empreses, jo ho he vist automàticament molt aplicable a persones, doncs, per exemple, amb carreres públiques, a polítics, que els interessa molt doncs, la percepció que es té doncs, de la seva feina, de la seva acció de govern. No? Per tant, jo crec que això pot ser molt interessant de cara doncs, a aquests professionals, també a persones doncs, del sector periodístic. Per què? Doncs perquè aquí hi ha una aplicació més, ja més pràctica, que és allò de dir, has de tractar un tema, de cop i volta la intel·ligència artificial et llegeix 100 articles del que s'han publicat sobre aquest tema i et diu... el resum i els punts essencials de cada un dels articles que se n'ha dit, no? I de cop i volta doncs, tens una visió del panorama. O, per exemple, perquè això jo ho he hagut de fer, ho he hagut de patir, i els que estiguin com jo doncs, també ho agrairien segurament, és la recerca científica. Jo igual cada 2 mesos o cada mes feia un repàs de les bases de dades i em trobava amb 20 articles nous que m'havia de llegir i havia de fer exactament això, és començar a subratllar el que era lo important per extreure de cada el que s'havia publicat que tenia a veure amb el meu camp de recerca en aquells 2 o 3 mesos, que era lo important. Però és que la quantitat del que es publica és autènticament unes borrades immenses.
Sí, sí, sí.
Que tinguis una intel·ligència artificial que t'ajudi a fer això i de cop i volta tots aquells 20 articles, pum, et surten resumits tots amb un parell de fulles amb els punts essencials, això és una aplicació per la gent que s'ha dedicat al camp de la recerca bàsica o qualsevol recerca científica on es publiqui moltíssim, que ja serà una ajuda brutal. També pots dir, ja, però llavors la recerca l'està fent la màquina i no l'estàs fent
tu. No,
perquè,
sí,
òbviament,
sí,
tu d'aquella recerca i d'aquell dedicar-hi hores aprens, no? Però és molt feixuc fer això. Repassar bibliografia és molt feixuc.
Has preguntat el perquè del nom, Tanoca?
No, però els hi vaig preguntar, aquest nom l'heu escollit vosaltres? I m'ha dit, sí.
Molt bé.
Vale, ja he vist per on anaven els tiros.
Molt bé. Doncs escolta'm, estem arribant al final del podcast, aquest podcast especial del Mobile World Congress. No ho hem dit gaire, però així ho estem fent. He anat a Oppo. Uh-huh. Oppo, perquè vaig voler provar-me les ulleres, una segona versió de les ulleres que tenen, que me les hem provat i al final dius... Bé, el que sí que m'agrada, és que m'agrada molt pels qui portem ulleres, és que estan preparats perquè puguis portar la teva,
molt bé,
el teu cristall perquè puguis veure bé.
Sí,
està preparat per miops, cosa que s'agraeix. Però bé, i després també m'ha sorprès molt allò que dèiem a l'inici. Hi ha els flips que tenen a Oppo, aquests telèfons que doncs, es pleguen, uh-huh, que són espectacularíssims i que la veritat és que m'ha agradat molt la pantalla, m'ha agradat molt lo fort que semblava, saps? I que segurament deuen estar preparats per obrir i tancar milions de vegades.
Recordo jo quan vam veure els primers mòbils plegables, aquí també, la Mobile World Congress,
sí,
no? I que semblava que era com un concepte, però en canvi ha arribat al mercat molt ràpid.
Sí.
Amb la qual cosa vols dir que s'ha passat de la demostració del que es pot fer la tècnica a un producte de mercat.
Correcte.
De forma molt, molt ràpida. I precisament això em fa pensar en un dels conceptes que hem vist durant aquest Mobile i que també es presentava sense producte com un proof of concept. Mireu el que es pot fer. I a mi m'ha semblat també molt, molt destacable i eren les pantalles enrotllables.
Sí, és veritat.
Hi ha hagut telèfon de Motorola, sí, en el que es veia perfectament com la pantalla, imagineu-vos un telèfon posat en vertical i cada cop i volta la pantalla augmenta cap a dalt, en base a un petit rotlle de pantalla que té dintre, que no el notes, no,
sí, com una cortina,
exacte, com si fos una cortina, i puja cap a dalt i passa doncs, de 4 pulsades a 6 pulsades i mitja, no? I llavors has guanyat en vertical, i suposo que en horitzontal, doncs, si veus una pel·lícula o alguna cosa, guanyes espais en horitzontal. I el mateix concepte estava aplicat a un portàtil de la casa Lenovo, en el que també, de cop i volta, la pantalla, aquí sí que hi ha en el lateral, veies com hi ha certa estructura, i que també augmentava cap a dalt i de cop i volta aquell portàtil li pujava la pantalla cap amunt, potser 4 o 5 dits, poca cosa. Vull dir, no és poca cosa el que vull dir.
I tots aquests projectes, aquest perquè és un projecte, però aquests mòbils flips, aquests telèfons mòbils xinesos, doncs ja veus preus importants a les seves games altes.
Sí.
Recordo que abans era més barat que l'iPhone, tothom ho deia, i ara trobes telèfons més cars que l'iPhone.
Sí, marques com Honor, sí, com Oppo mateix, sí, no? Era una miqueta les germanes pobres que venien aquí a darrere de Huawei,
sí.
I que també ens semblaven molt exòtiques i molt orientals, no?
És
molt gran del mercat xino, però a mi dona'm l'iPhone, no? O dona'm un Nokia.
Sí, exacte.
Nokia, per cert, no?
Ha canviat
ha fet un rebranding, no? Per acabar-se de rellençar al mercat. I la veritat és que, doncs, bueno, s'estan convertint en marques per dret propi, que tenen tota una gamma de productes des dels més bàsics fins als de gamma més alta, i és això, i que com hem dit, avui en dia les marques no aterren només amb un telèfon i un smartwatch, venen amb tot un ecosistema de productes i moltes vegades lligats per estètica, lligats per funcionalitat, compatibles entre molts d'ells, però que és això, vull dir, tenim ja una gran varietat per escollir, no?
Allà, a Oppo, he agafat l'únic pin que he vist, que era el del el logo, diguéssim, que m'ha agradat, l'he agafat. Com ha anat aquest any dels pins? Recordem que tu vas primer a Google, vas agafar la llibreteta, no? No sé
si
l'has agafat.
Sí. Aquest any també. Mira que cada any ho dic, Albert.
Cada any dic,
no, aquest any ja no el faré. Quan vaig aconseguir fer-la tota una vegada, vaig decidir que ja està, ja ho he complert, ja està. Ja era un punt de... Perquè era un estrès, de veritat. Els que som col·leccionistes... Quan ens donen una cosa que es pot consigui-los todos,
sí,
vull dir, no podem parar. I, bueno, Google, Android, de fet, no?
Sí, Android,
a través de totes
perdó,
les marques
sí.
que col·laboren, doncs té tota una sèrie de pins que estan distribuïts per diversos estants del mobile i els has d'anar buscant. Cada cop ho han posat més fàcil. I què passa? Que, clar, cada cop arribo i, home, pues, jo no volia fer-ho, però aquest any, escolta, sembla que podré. I, clar, pum, i aquest any ha sigut el mateix, aquest any ha sigut el més fàcil de tots.
Sí?
Hi havia molts pocs, em sembla només n'hi havia 36,
val.
I et feien 18 un dia i 18 l'altre.
Molt bé.
Amb el vol dir que en el segon dia ja els he pogut aconseguir tots.
Sí, o sigui, avui has aconseguit...
Avui he aconseguit
tot. Avui estem
avui
a migdia, avui, eh? Vull dir que ho
sí,
has fet al matí. Eh?
A les 11 del matí ja la tenia feta.
Molt bé.
Perquè el primer que faig quan arribo és, vinga, va, la batuda, i la veritat és que hi havia molts menys estants pels que anava sí. a buscar, estava tot molt més accessible, que moltes vegades les empreses doncs, els amaguen, els canvien de lloc, no el tinc, se m'ha acabat,
sí,
no?
Sí,
i
sí,
és bastant empipador. Però aquesta vegada l'he tornada a dir, va, hòstia, tan pocs ja aquest any, va, aquest any els faré.
Molt bé.
I sí senyor, l'he tornat a fer i l'he tornat a acabar. M'han donat el pin daurat conforme he acabat la col·lecció i sabeu de sobres que tinc tota una carretada de pins, sempre n'agafo dos, tres, torno a passar pel meix estant, torno a agafar-ne un altre, que seran doncs, pels nostres oients.
Molt bé, doncs fantàstic. Mira, jo només per acabar, dir-te que ara, abans de marxar, vull anar a una empresa francesa que està dedicada a posar música a les marques. No només música, sinó els logos sonors. Saps que cada vegada està més de moda doncs, vincular una marca amb un... Ting, ting, tong,
un sí. jingle, no?
Exacte, una cosa molt curta, que molts d'aquests dispositius doncs, ho tenen. Bé, recordem el Windows, no? I tots aquests. Doncs una empresa, tu, que es dedica només a això.
I, a la música empresarial.
Sí, i dic, mira, aniré pensada per exemple, l'Alexa, o perquè quan et connectes amb els seus podcasts a Sony, o perquè quan truques a la seva empresa i et posen en espera, doncs que hi hagi el logo, el logo musical que sigui perfecte.
I és molt complicat, això.
Home, i tant.
Perquè pensa que moltes vegades la gent es dona la sensació de que les nostres aplicacions tenen un to d'avís,
sí.
Vale? Aquesta es nota pip-pip-pip,
sí, sí.
que t'ha arribat un nou missatge, i es pensa que això no ho ha fet l'enginyer que acaba de crear, de programar.
No.
Això ha agafat un músic sí, sí. i li han dit, mira, tens quatre notes.
Sí, sí, aquestes
octaves.
Sí, sí.
Només tens quatre notes. Amb això m'has de crear un so que sigui agradable.
Sí.
Distintiu,
exacte.
Sigui que la gent reconegui la meva empresa o la meva aplicació a través d'aquelles quatre notes,
correcte.
Que no s'assembli a la resta, no tens tantes opcions, eh?
No.
Quatre notes.
Sí, sí, sí.
I a més, que no sigui agobiant, sí. que la gent després de rebre sis notificacions al dia no digui, m'he d'instal·lar l'aplicació perquè estava fart de sentir pipi, pop, fora.
No,
o sigui, és molt complicat aquest tipus de disseny, de producció musical per un producte tan concret, no? I això, bueno, pues això, vull dir, la música empresarial té moltes branques, el que dius tu, no? El jingle de publicitat, aquesta cosa que identifica les marques, que fa que molts de nosaltres, que portem molts anys exposats a la publicitat, a vegades ja cantes el
sí,
jingle amb el nom de la marca
totalment.
A darrere, perquè ja saps que aquesta marca no es diu així. Aquesta marca, quan la dius al teu
es canta
cap, l'estàs cantant.
Exacte, exacte. Doncs mira, faré això abans d'acabar. Francesc, moltíssimes gràcies.
No, home, no, a tu, Maria, aquí sempre és molt divertit.
I oients, si heu arribat fins aquí, que sapigueu que això ha estat el podcast especial que fem cada any del Mobile World Congress. Està publicat des d'aquest mateix dimecres, però que sapigueu que dissabte, nou programa, on per ser Francesc que parlaràs del Metroid.
Parlarem del Metroid
aquest
per
remake,
Nintendo
no?
Switch, exacte,
sí,
Remastered,
sí, sí.
Metroid Prime Remastered,
exacte,
originalment
exacte.
Per GameCube.
Correcte.
Té
sí,
21
sí, sí, sí.
anys el joc, eh? I, bueno, és aquelles coses, ens pot fer debatre sobre...
Exacte.
Què? Remasters, no remasters, originals,
sí, sí, sí.
o jocs nous, o... En parlarem.
Exacte, en parlarem aquest mateix dissabte amb aquesta nova edició i recordeu també que el proper dia 1 d'abril a les 10 del matí a ICAT farem un programa especial, els 999 programes, perquè com que el 1000 ens correspon directament al dia de Setmana Santa, doncs el fem el 999 que ens feia il·lusió. I que sapigueu que tenim llocs perquè pugueu venir de públic. generaciodigital@catradio.cat. Francesc, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu-siau, Albert.
Adéu-siau, oients, que vagi molt bé.
Generació Digital.